gairebé podríem dir que tenim vincles amb dos sabadellencs importants, o que com a mínim en la història de Sitges hi ha hagut dues persones de Sabadell que han estat importants. Una, la coneixen vostès prou bé, el senyor Francesc Armengol, l'empresari que va tenir la idea de l'urbanització de Terramar, i a una altra, Jaume Daví Mañosa. El llibre es titula La destrucció de l'art sacre sitgetà, memòries de Jaume Daví Mañosa. Blai Fontanals, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aquest és un episodi, comentàvem nosaltres abans de la conversa, que segurament molts sitgetans coneixen per, gairebé diríem que tradició oral, no?
Bueno, sí, perquè és que resulta que això que estem fent nosaltres ara arriba un pèl tard, per dir alguna cosa, no? Aquest any ha fet 50 anys de la mort del Jaume Daví, i és clar, avui dia som molt poques persones que el recorden, i encara menys les persones que el varen tractar, no? Aleshores és com una mica parlar d'un personatge que ningú sap ben bé qui era.
Jaume Daví va néixer a Sabadell.
Sí, ell va néixer a Sabadell el gener de 1895. Per tant, ell és un sitgetà, diguem-ne, d'adopció, però que per mèrits hauríem de dir que és un fill adoptiu de Sitges, cosa que no podem dir.
Quan va arribar a Sitges i arran de què?
Ell va arribar a Sitges l'any 1920, però primer potser cal dir que la vida de Jaume Daví es divideix en dues parts molt diferenciades. Ell va estar els primers 25 anys de la seva vida, que són tenint una infantesa, pues, tan desgraciada que en Ramon Planes va arribar a qualificar-la com una espècie de personatge de l'Oliver Twist d'en Dickens. Vull dir, ell va passar de tot, eh? Vull dir, les seves memòries tenen aquest encant, perquè pots llegir allà tot el que va arribar a passar aquest home, no? I llavors ell ve a Sitges l'any 1920, que coincideix en el moment en què, diguem-ne, acaba aquest primer període, diguem-ne, que ell va estar allà, pues, passant tot de desgràcies. No?
Sí. Va venir a Sitges simplement...
Ell va venir, sí, no t'he contestat la pregunta. Ell va venir a Sitges cridat pel que deies abans, per en Francesc Armengol Duran.
D'acord.
Sí, són dos sabadellencs que realment, pel meu entendre, estan oblidats, no? Perquè encara que el senyor Armengol, va tenir... el van fer fill adoptiu i té un monument allà, però sí. Si algú passa per allà, allò en lloc d'un monument sembla, bueno, sí. La Valla dels Caïdos,
sembla allò. És veritat que està molt descuidat, sí. Per haver significat el que va significar, per descomptat que no ho tenim tan cuidat com valdria la pena tenir. Sí, d'acord. Sí, però sí que va ser l'home de Terramar el que va cridar a Jaume Daví?
Sí, jo tinc entès això, pel que he pogut aconseguir d'informació i sobretot per l'altura de les seves memòries, que són molt importants, jo he arribat a la conclusió que ell va venir perquè algú li va recomanar, no?
D'acord.
Llavors, la seva arribada aquí s'escau en aquell moment que l'empresa de l'Armengol, que era Parques i Jardines, allò es havia ensorrat pel tema econòmic de la fallida del Banc de Barcelona. Aleshores, ell, quan arriba aquí, pues, ell ve com a paleta, perquè ell el Jaume Daví havia tret el títol, no el títol, perquè no hi havia títol, però havia aconseguit ser un molt bon paleta, i arriba aquí per construir un d'aquells xalets de l'urbanització.
D'acord. I a partir d'aquí, ell s'estableix a Sitges?
A partir d'aquí, com que la feina, la manera de treballar, pues, va agradar a tothom, pues, ell no li va faltar ja la feina, i ell que venia d'altres mons de l'activisme sindical i de la política, que estava fart, també havia passat un primer matrimoni frustrat, vull dir, estava molt desenganyat de tot. A l'arribar aquí i veure Sitges, i sobretot ell ho explica quan arriba allà a l'estàtua i veu el paisatge de Sitges del 1920, vull dir, que queda encantat, ell es vol quedar aquí, no? I aleshores ve només concretament per muntar o per vestir un xalet allà d'això, no? Però la manera de treballar, després no li falta la feina i pot aconseguir de quedar-se definitivament.
D'acord. Clar, estem parlant d'un home que arriba l'any 1920 i, en canvi, no direm que el llibre se centri, però hem començat aquesta conversa amb en Blai Fontanals parlant d'un episodi que va passar 16 anys més tard, que va passar en els primers mesos de la Guerra Civil del 36. Durant aquests 16 anys de la vida d'en Jaume de Via Sitges, de les seves vinculacions o amb entitats o amb associacions o amb persones, se'n sap molta cosa?
Bueno, molta cosa no, però el que sí és clar que ell quan arriba aquí ja abandona tot el tema sindical, tot el tema polític, ja no en vol ser res, està cremat.
Sí.
Llavors ell aquí es dedica a les seves afeccions, que sempre ho havia declarat, que eren el cant i després també el teatre. Ella, llavors, les hores lliures que té aquí es dedica pues, a funcions d'aquest tipus, no? I aleshores, no sé, els escenaris del Prado, del Retiro, sobretot la Casa del Poble, que ja no existeix, inclús la sala d'actes de la biblioteca, serveixen, diguem-ne, de testimonis de la seva actuació com amb les seves aficions.
D'acord. Em sembla que si no recordo malament, més d'un sitgetà o de dos, a Jaume de Dia ho tenia com un Lucifer, em sembla que molt potent, que va interpretar alguns dels papers més representatius dels Pastorets en algun moment.
Jo això no ho he sentit
a dir. No ho havia sentit a dir.
No, jo sempre he sentit que, diguem-ne, els Pastorets no he trobat cap referència.
D'acord.
Ell havia actuat amb l'Arturo Carbonell en els espectacles,
havia,
sobretot amb la Mercè Sanabra, amb la Dolors de Julián, la Anita Julián.
La Anita Julián, vaja, tot el ventall d'actors de l'Artur Carbonell, en fi.
Exactament, ell va treballar molt de temps amb això, inclús hi va haver unes presentacions, unes conferències a la biblioteca d'uns personatges literats que van recitar poesies amb en Gregori Mirabent, però amb el Josep Mirabent.
Sí.
I llavors, vull dir, ell estava a totes, no? Vull dir, anava a tot el tema aquest cultural, sempre el va preocupar i sempre va col·laborar amb tot.
Ell era un home d'església?
No.
No.
Això és la gràcia. Això és la
aquesta, gràcia. Aquesta suposo que és el punt més important d'aquesta història, eh? No estem parlant d'un devot, no estem parlant d'un home d'església.
No. Llavors, ell sempre s'havia declarat agnòstic, i també una, vull dir, no sé, és que normalment aquí a vegades en aquest poble ve gent de fora, no?, que ve a salvar-se. Vull dir, no sé si m'explico, però bé.
Crec que sí.
Ve, es vol posar en tot i vol arreglar-se la vida. I en canvi aquest senyor va ser al revés. Aquest senyor, jo que ho tinc entès, o que jo he pogut entendre, va vindre aquí per salvar-se ell, no?, perquè venia d'un món que se'l menjava, no?
I aquesta història de Jaume de Vi amb la vinculació del retaule sitgetans amb la Guerra Civil, per on comença? Per on es comença a escriure?
Bueno, això comença perquè en Jaume de Vi, diguem-ne, era havia entrat, bueno, primer ell va treballar uns anys a l'organització de Terramar,
sí.
I quan la feina es va acabar, pues, l'home llavors li van donar feina o el que sigui, va entrar de funcionari municipal com a peó de la brigada. Llavors, després, al cap d'un temps, va ser nomenat cap del servei del Departament d'Obres Públiques de l'Ajuntament. I aleshores va ser això, quan a la guerra ell representa que és el cap de la brigada o que mana la brigada de l'Ajuntament. I llavors li arriba l'ordre de que han de desmantellar l'església i fer fusta de tot el mobiliari que hi ha dintre, perquè això és el que en aquell moment passava tot arreu, no? Que les esglésies era per treure-les i enrunar-les.
Estem parlant, Blai, suposo, de l'estiu del 36, eh?
Correcte, sí. És l'estiu del 36 i llavors també li diuen això, pues, que ha de desembrassar l'església i tot convertir-ho en llenya, vull dir, no es tracta de guardar-ho, sinó això. Llavors, és la gràcia, que això en Ramon Planes també ho explica amb el seu parlament, diu, en un moment diu que ens paralitzava la por, vull dir que tots els creients estaven paralitzats, que érem incapaços de fer res, en Jaume de dir que, repeteixo, no tenia cap interès, diguem-ne, per lluir-se, vull dir, al moment d'haver trinxat tota aquella cosa, tota aquella obra d'allà, ell decideix voluntàriament intentar fer alguna cosa per salvar-lo.
Esclar, vist en perspectiva, però tampoc cal, ni en perspectiva de molts anys ni de pocs anys, ens imaginem l'interior de la parròquia amb tots els altars barrocs, i encara que n'imaginéssim un o dos, però ens els imaginem tots, com es treu tot això de la parròquia?
Bé, de fet em sembla que eren 17 els altars que hi havia a la parròquia en aquell moment,
sí.
De fet els que van salvar són els 5 que eren els artísticament més apreciats.
D'acord. Però en tot i...
Però en... que no volien res, que eren de caixa d'ous, allò ho van deixar-ho allà.
Ah, però en tot i això, com se salven aquests cinc?
Bueno, llavors, dic, en Jaume havia una persona que tenia adeptes a tot arreu. Jo, una de les coses que m'han mirat molt és que no he trobat mai ningú, ni cap notícia escrita, ni res, que diguessin res en contra d'ell. Vull dir, era una persona que no es feia veure. Vull dir, aquí hi ha una persona que es fa veure, doncs hi ha uns quants que estan a favor, uns quants en contra, i sempre trobes no. Però en el cas de Jaume de Vino, jo me l'imagino que aquí va estar pues, sense aixecar la veu amb res més que cantant, no? Vull dir,
amb absoluta discreció, vaja.
Sí, exactament. I aleshores, vull dir, quan va arribar aquest moment, ell tenia unes coneixences, no? Hi havia uns regidors que eren d'esquerres, que freqüentaven la casa del poble, que si vols els noms, em sembla que era el Sebastià Pasqual i el Pere Cortiada, que a més, pues, com que eren col·legues per dir una cosa d'allà a la casa del poble, pues, aquests senyors no el van encobrir i li van fer veure que no passava res, no? Li van donar una mica de carta blanca, això és el que he arribat a esbrinar, i aleshores ell el que va fer amb uns adeptes anònims ajudants, van desmuntar d'amagat, que a més ho van fer d'amagat, els altars perquè no fos dit, i llavors ho van tindre la idea de portar-ho a Maricel, perquè allò estava protegit diplomàticament per l'ambaixada dels Estats Units. I allà van passar els altars, es van passar tota la guerra en el soterrani.
Aquest episodi va durar, esclar, desmantellar els altars, portar-los a Maricel, tot això va portar molts dies?
Bueno, jo suposo que ho van fer no molts dies, no devia portar molts dies, això no, jo no tinc constància, però em refereixo, vull dir, a veure, van ser cinc els altars, no van ser tots els altars que hi havia, i aleshores el que sí també, a més també es va salvar amb aquesta jugada, diguem-ne, es va salvar també el retaule, la part central del retaule de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que
d'acord,
va l'altar major.
El retaule, aquesta part de Nicolau Credença,
sí,
que encara conservem, eh?
Exacte, aquesta va ser una de les coses també que va salvar en aquell moment, que llavors estava el vinyet. Vull dir, la gràcia d'en Jaume Daví és que era una persona que no havia tingut estudis, però havia sigut autodidacta en llegir i en aprendre, i sobretot estimava l'art, i sabia el que era l'art. No?
D'acord. I per tant, valorava que tenia...
Valorava cada cosa.
Esclar, el llibre refereix, aquest llibre que es presentarà demà, repetim el Saló d'Or a partir de les 7 de la tarda, a les memòries d'en Jaume Daví. Ell va deixar escrit alguna cosa?
Sí. Aquí és on comença tot, perquè vull dir, en Jaume Daví, per les belleses, ja quan ja devia tenir 70 anys, ja era gran, se li va ocórrer fer unes memòries. L'home havia tingut molt pocs estudis, perquè la seva vida, dic, si llegis llibres, a llegir les memòries, te n'adonaràs, vull dir, va tindre una escolarització que no sé si va ser un any, amb prou feines, perquè és tot un drama, eh? Dic, s'ha de llegir, però és unes memòries que t'atrapen, eh? Vull dir, tu poses a llegir-les i jo dic, jo no he sigut mai de llegir novel·les, però, escolta, és que llegeixes allò i t'atrapa. I és exactament el que deia en Ramon Plana, és una còpia de l'Oliver Twist. Vull dir, tot li són desgràcies.
Com van arribar aquestes memòries a les teves mans?
Bueno, això va ser l'any 2015, arrel de que l'Anna Grimau se'n cuidava de fer el programa de la Festa Major,
sí.
I em va dir, perquè no ens coneixíem de res, i em va dir per fer un article pel programa. Programa de Festa Major. Llavors, bueno, els vam veure, llavors parlant, jo com que em vaig enterar que era l'Anna Grimau, era parenta del Daví, perquè li era tia d'avi, em sembla que li era, aleshores, en aquell moment jo com que també tenia una... aquest home ja l'estava resseguint per averiguar coses, per enterar-me per un escrit d'en Ramon Planes, que hi havia una llibreta amb unes memòries, i vaig preguntar per això. I llavors ella va preguntar a la família, i van estar buscant, i em va portar una còpia. Es va llegir jo, i ja vaig, no sé, ja vaig decidir, però home, que s'havia de fer alguna cosa per publicar allò, perquè era una llàstima, perquè hi ha dades de Sitges, no? Allò que parlaven de la informació de Terramar,
sí.
Allà es parla de tota la situació aquesta, de com es va fer l'urbanització, i després també allà cita una sèrie de personatges claus de l'urbanització, que fa gràcia perquè avui encara tenen un carrer... un carrer a Sitges amb el seu nom,
sí.
En canvi, les memòries hi surten molt mal parats. que van fer, van fer amb el pobre Armengol i van fer tota mena de jugades per quedar-se tot el que ell havia creat.
D'acord. En aquesta llibreta del senyor Daví, l'episodi dels altars de la parròquia ocupa molt espai?
Sí, ocupa no molt espai, potser et diré que ocupa una plana,
sí,
però perquè tampoc ell tampoc hi donava massa importància, però sí que t'explica pues, totes les coses que ho han fet, explicar tot això que t'he dit, que ho van navegar amb l'Icel, que ho van fer d'amagat, que sí, i tot això t'ho està explicant en detall.
D'acord.
Això són unes memòries que, a més, et parla de diverses coses de Sitges de l'època, que representen, vamos, jo les trobo interessantíssimes per aquest motiu.
Jaume Daví va tornar a Sabadell?
No, Jaume no. Daví es va quedar aquí.
Es va quedar aquí.
Es va casar per segones núpcies amb una filla de Can Paixó, i aleshores, bueno, en Rubió Paixó, i llavors van viure aquí Sitges, van viure també, bueno, el seu fill també va ser un jugador del bàsquet Sitges, vull dir, van fer tota la vida aquí, va morir aquí, sense un reconeixement, diguem-ne, quan es va morir, llavors li volien fer un reconeixement, però ja no hi van ser temps.
D'acord. Però... dic perquè molt probablement aquest llibre donarà a conèixer a moltes generacions el nom d'algú que va ser fonamental en una època convulsa de la nostra història i del qual ben poca cosa s'han escrit, no, Blai?
No et deus la pregunta, perdó. No
sí, deia que el llibre en el fons donarà a conèixer el nom d'una persona de la qual ben poc s'han escrit a Sitges, no?
Sí, totalment. El llibre general és un llibre que jo ho explico sense dir cap mentida. És un llibre, és una obra feta pel cap tècnic del Departament d'Obres Públiques de l'Ajuntament dels anys 50.
Sí.
I és una obra d'aquell senyor, no? Que per raons incomprensibles d'aquestes que passen així, ha estat aturada fins ara. Aleshores, no sé, aquí en aquest llibre hi hem participat pues, els figurants, que dic jo, que els figurants som l'Anna Grimau, vale? Que l'Anna Grimau ha estat l'encarregada de netejar el camí, diguem-ne, per fer demà a les 7 de la tarda al Saló d'Or de Maricel la presentació d'això.
Doncs demà a les 7 de la tarda estarem allà i, òbviament, també us comentarem com ha anat la presentació, la destrucció de l'art sacre sitgetà, memòries de Jaume Daví Mañosa. N'hem parlat amb en Blai Fontanals. Blai, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Vale, de res.
Fins a propera. Adéu-siau.
Adéu.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.